La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-t'hi i actualitza't. RadioEstel.cat.
Ràdio Estel. Girona 103.4. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? En el programa d'avui us oferim una extensa entrevista amb el nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo. Volem conèixer com ha viscut la temporada que s'acaba, com hem d'afrontar els cristians aquest estiu que tenim ja aquí, i també conèixer altres aspectes d'interès. Tenim ja aquí entre nosaltres el bisbe Francesc. Benvingut, senyor bisbe. Quina valoració faria del curs que s'acaba?
Bé, el balanç en general, dic que ha estat un curs també intens en el treball pastoral, sobretot perquè hi ha hagut la preparació de la visita al Límina dels bisbes, el bisbe de Roma, a Roma, la preparació, la realització. Després també les visites pastorals, sobretot i especialment ara el xiprestat de l'Alt Empordà Interior. Hi ha hagut també l'aniversari de l'Institut Superior de Ciències Religioses, moltes visites també i celebració de sacraments a parròquies. Hem començat la celebració dels 50 anys de Càritas diocesana, tota la preparació de l'aplec de l'Esperit i la realització i execució de l'aplec de l'Esperit. Bé, penso que el balanç, diguem-ne, sempre hi ha aspectes que cal ser més acurat i veure què es pot millorar, però penso que en quant al treball fet, en quant a la dedicació, en quant a la preocupació, penso que és positiu. És a dir, el treball pastoral del nostre bisbat i el meu personalment, penso que s'ha realitzat i s'ha fet amb totes aquestes, en tots aquests aspectes i en molts altres, per aquests aspectes que he volgut remarcar.
El dissabte dia 7 d'aquest mes es va portar a terme a Banyoles l'aplec de l'Esperit. Vostè, en el Parlament final de la celebració litúrgica, es va mostrar emocionat de veure reunits tan joves sota la fe de Jesucrist. Quines impressions en va treure de l'aplec de l'Esperit?
Bé, l'aplec de l'Esperit va ser, certament, és l'aplec convocat pels bisbes de Catalunya. Enguany ens tocava, bé, vam presentar-nos perquè era necessari fer-lo en algun lloc o altre, a Banyoles. Per tant, com a bisbe de Girona, tenia aquesta responsabilitat, però, a més, com a bisbe responsable d'acompanyar els delegats de cada bisbat de la Pastoral de Joventut, de la Pastoral de Joventut de Catalunya, també vaig ser des del principi a les reunions, els vaig acompanyar en la preparació, en la realització. Per tant, jo penso que va ser, i així ho testimonien i ho expressen molts nois i noies, va ser una bona experiència, va ser un bon aplec, van quedar contents, i al final, després de l'Eucaristia, simplement el que em tocava fer era com, doncs, un coratge i uns ànims, és a dir, val la pena anar seguint aquest camí, hem descobert Jesús el Senyor, cal conèixer-lo més, cal seguir-lo, cal estimar-lo, per tant, diguem-ne, era expressar d'alguna manera tot això que havíem viscut durant el dia. I per això acabava dient, pensa que Jesús necessita els teus llavis per parlar, els teus ulls per mirar, el teu cor per estimar, les teves mans per acaronar, beneir i transformar, els teus peus per estar al costat i acompanyar. És a dir, aquell breu resum que vaig fer, aquella invitació, aquell coratge i d'enviament de tots aquells nois i noies. No? Realment, va ser un dia de responsabilitat, però també un dia joiós i, a més, després doncs, experimentant les reaccions d'aquells que van participar.
Al llarg de l'any, vostè administra el sacrament de la confirmació a joves adolescents a moltes parròquies del nostre bisbat. Quan parla amb ells, quines inquietuds li fan saber?
Bé, cal dir que els adolescents, en aquesta etapa de la confirmació, normalment són molt silenciosos. És a dir, no és que els sigui fàcil expressar el que viuen, no? Però intueixes, no? I quan tens reunió amb ells, no? Algunes qüestions que els preocupen i, sobretot, diguem-ne, tenen aquest desig de continuar el camí de Jesús, veuen que és important, però també experimenten un cert buit de part dels companys, algú que se n'enriu, és a dir, fins i tot es pregunten, bé, aquest és el camí que m'ajudarà a sentir-me més lliure, més realitzat, aquest camí de Jesús, aquesta proposta seva. És a dir, el desig, i aquest volem continuar, volem seguir aquest camí, després de la preparació, però també amb els dubtes, amb els interrogants, no? Que jo els hi dic, bé, això és el que vivien també els primers deixebles de Jesús, d'alguna manera, no? I hem viscut tots també al llarg de la vida. Per tant, és important que trobeu i que cerqueu, primer, acompanyar-vos vosaltres com a grup, però que després també trobeu qui us pugui acompanyar, qui us pugui ajudar, no? Per tant, és a dir, hi ha moments, o hi ha celebracions, o hi ha parròquies, que només els veig un moment abans, a la confirmació després, però en altres llocs he tingut l'ocasió de poder parlar amb ells. I he fet una reflexió durant l'estiu, cap al mes d'agost, en el full parroquial, que precisament anoto expressions que m'han escrit, que m'han fet arribar aquests nois i noies que s'han confirmat. Què significa per ells la confirmació i alguns dubtes que tenen. I això, tal qual, tal com m'han fet arribar els missatges, doncs serà una reflexió del full parroquial.
També la podrem escoltar aquí en el nostre programa de ràdio.
Exactament.
Dintre de 15 dies vostè ordenarà dos diaques permanents. Com estan les vocacions actualment? Quants seminaristes tenim? Quants diaques es preparen?
Bé, les vocacions, diguem-ne, que vol dir aquells que escolten la crida del Senyor, doncs no ho sé. Jo crec que Jesús va cridant. Ara, la resposta, doncs, és la que no sé en aquest moment, no? Després, tinc notícia de que hi ha algun jove que certament es planteja iniciar, doncs, aquest discerniment o aquest camí, diguem-ne, de cara al ministeri ordenat. En aquest moment, 7 seminaristes tenim, no? I diaques, bé, ara n'ordenaré dos més, però actualment en preparació, diguem-ne, després d'un cert discerniment, que s'hi estan preparant, són 5. Per tant, de diaques n'hi ha 7, 2 que ordenaré el juliol, un xicot que és diaca, però que d'aquí uns mesos l'ordenaré de prevera, per tant, aquest no queda com a diaca, sinó que està en pas cap a ser prevera, i aquests 5, em sembla que són 5, i algú més que potser ha començat el discerniment, que s'hi estan preparant.
Pels qui som aficionats al futbol, estem a l'equador del Mundial. Ara fa pocs dies va sortir publicada la prima que guanyarà cada jugador de la selecció espanyola si guanya el Mundial. La xifra és de 720.000 euros cada un. El que traduït en pessetes són prop de 120 milions de pessetes cada un. Què n'opina d'aquesta prima?
És una disbauxa, això. Això és una disbauxa. És a dir, jo entenc que els anys de dedicació al futbol o a un esport d'aquests d'èlite i d'aquests esports, doncs són pocs. I després, esclar, si no s'han preparat per la vida, si no han estudiat, són pocs. Però una cosa és, diguem-ne, tenir, doncs, unes aportacions o rebre, doncs, uns ingressos, malgrat, doncs, siguin tan importants, no?, com participar en l'espectacle que és el futbol, però una cosa és això i l'altra cosa és aquestes primes o d'aquesta quantitat de diners que en els moments actuals, amb la crisi econòmica que vivim, en la situació del nostre país, no? Esclar, quan moltes persones i un mateix escolta 720.000 euros, penses, dic disbauxa, per no dir una altra expressió, diguem-ne, més dura, que Jesús va fer servir a l'Evangeli.
A l'estiu, com podem enfortir la nostra fe?
Doncs, no fent vacances de la fe. Vacances de tot, però excepte de la fe. És a dir, no fent vacances d'anar a missa, no fent vacances de resar al contrari, una estoneta en pau, en un lloc que ens agradi, no fent vacances de llegir un fragment de l'Evangeli o algun llibre que ens pugui ajudar, perquè això encara ens ajudarà a fer veritables vacances, no? És a dir, a trobar aquesta serenor, aquesta pau que ens poden i han de portar, doncs, el temps de vacances. És a dir, vacances sí, d'allò que és habitual, però l'única cosa que no hem de fer és vacances de la nostra fe, del ser cristians. No la podem aparcar, de cap manera, i menys tot això que ens ajuda a viure-la.
L'estiu és un bon moment per fer una revisió de vida. Quins punts hauríem de revisar durant l'estiu?
Bé, jo he fet una... faré una reflexió durant, sembla que és el mes d'agost també, que poso vacances, dos punts. Vaig dubtar de fer-la perquè hi ha moltes persones que no en poden fer. Ho han de fer sempre d'una manera forçosa perquè no tenen treball, no? Però poso tres R's. Repòs, revisió i reflexió, em sembla. Repòs, revisió i reflexió. És a dir, repòs, el necessitem. Reflexió, que és contemplar les persones i tot allò que ens rodeja amb més profunditat, d'una altra manera, no des del ritme frenètic que potser vivim cada dia. I revisió, perquè també és important que en temps de serenor i de pau un també entri dintre de si mateix, que descobreixi allò que viu, les seves actituds, sovint per no fer-nos mal. Això ho fem com si fóssim un tren d'alta velocitat, no? Ràpidament, no? Doncs no. No es tracta de martiritzar-nos, no es tracta només de quedar encara més culpabilitzats, sinó de ser conscients de què donem importància, quines són les nostres reaccions, què tenim oblidat o quines persones tenim oblidades, què és el que no fem. Això no cal fer-ho només en un dia, sinó que aquest canvi de ritme, aquest canvi potser d'espai físic de viure, aquest canvi d'activitats habituals, quasi espontàniament es podria portar, esclar, a un repòs, a un descans, a una revisió, a una reflexió, i em sembla que això és el que valdria la pena, no? Concretament en quins punts tampoc ho sabria dir, no? Però aquesta actitud fonamental que tots hauríem de tenir.
Vostè, a la carta als turistes que es distribuirà amb el full parroquial properament, demana respecte per la natura. Som prou conscients que l'ecologia ha de ser un valor?
Cada cop em sembla que hi ha més persones conscients, no?, del valor de la natura i de l'ecologia, no? Per nosaltres, la primera carta, la primera lletra d'amor de Déu, la primera carta d'amor de Déu a tota la humanitat és la natura. Això és el que ens diu el primer llibre del Gènesis, no? Déu creador, creador de tot, i acaba amb la creació de l'home i la dona. Aquest poema de la creació, en definitiva, ens vol fer valorar la creació com un gran regal de Déu, en el qual també ell d'alguna manera es manifesta. Per tant, hi anem descobrint que fent malbé la natura, en definitiva, el nostre habitatge, ens fem malbé nosaltres, la nostra qualitat de vida, no? I, per tant, cal també un respecte a la natura, no només de principi, sinó amb aquelles coses tan senzilles, de cada dia, doncs de no destruir la natura, de respectar-la, de seguir la normativa que se'ns proposa perquè no es malmeti, des de llançar papers a terra o a la platja o a la sorra, des de trencar arbres, és a dir, això demana, doncs, el dia a dia tot un seguit d'actituds que en definitiva fan que un valori, que estimi, i per tant que valori també la natura.
Quin lloc recomana als nostres oïdors per passar uns moments de descans, de silenci, de pau interior? Pot ser una muntanya, un poble, una plaça, un paratge natural a l'interior d'una església durant aquest estiu?
Tots aquests llocs són importants. Depèn de no només del que cadascú desitja, sinó del que cadascú pot. Esclar, si a un li agrada més a la muntanya o té possibilitats, o... doncs esclar, que aprofiti la muntanya. Si a un li agrada sobretot el mar, no? Doncs que aprofiti el mar i amb tot el que... Ara, això sí, que busqui també aquests moments, diguem-ne, o espais, sigui en un lloc o en un altre, no? Doncs sí, per entrar, per buscar un lloc una mica silenciós, per entrar en una església, en un paratge natural, per poder fer això que deia abans, no? És a dir, més que un espai privilegiat, que cadascú aprofiti aquell espai que té o aquell lloc que té de vacances i que a partir d'allà també cerqui, d'alguna manera, doncs, aquesta estona de silenci, de pau interior. Aquí remarcaria, veig que una de les actituds més difícils en aquest moment és el silenci. Me n'adono que quan un està en silenci i veus que altres estan un moment en silenci, de seguida o apretem un botó per escoltar música, o encenem la televisió, és a dir, una estona en silenci. Malgrat algú digués que se me'n va al cap i penso en moltes coses, és igual. Una estona, és a dir, recuperar el valor del silenci, d'un silenci interior profund, i per tant necessites també un espai, és important. Tan important perquè penso que alguns dels problemes d'actituds, de reaccions primàries, no?, és perquè potser no som capaços de tenir aquests moments de silenci en nosaltres mateixos, eh? Doncs sí, sí, un cert aïllament, un cert moments de silenci, que d'altra banda són necessaris per la pregària, per escoltar doncs, a Jesús, per meditar i per pregar. No és qüestió de moltes paraules, però sí de recuperar l'actitud del silenci. Fixeu-vos que sovint la dificultat que tenen els educadors per dir calleu, calleu, calleu. És a dir, cal crear un hàbit de silenci en cada persona i per tant això també em sembla que és important aconseguir-ho, no?
Quin llibre o llibres recomanaria vostè als nostres oïdors aquest estiu?
Esclar, això depèn de les aficions, no? Home, sempre va bé per aquelles estones d'alguna manera de... també relaxament, no? Alguna novel·la, jo tampoc m'atreviria a dir aquí, a fer propaganda, no? D'aquestes novel·les que, d'alguna manera, també avui presenten o algunes situacions històriques o de l'actualitat, no? O, per què no, alguna poesia, recuperar algunes poesies que són l'expressió vella del llenguatge, de la contemplació. Sobretot, jo penso que seria bo, i és bo per nosaltres cristians, amb més pau, llegir alguns dels fragments dels evangelis, no? O agafar un evangeli sencer i cada dia llegir-ne un tros per descobrir, doncs, per exemple, Sant Mateu, que ens vol agafar de la mà per descobrir Jesús. Què ens diu Sant Mateu? Què ens diu Sant Marc? Què ens diu Sant Lluc? Què ens diu Sant Joan? O alguna carta, no?, dels apòstols del Nou Testament, no? I també, més que llibres, em semblaria també que és important aprendre a llegir, diguem, de la premsa. Sigui d'una manera virtual, com molts ara ho fan, doncs, per internet, sigui la premsa escrita, amb el sentit següent. De dir, quina notícia ens volen donar, de quina manera ens la donen, és a dir, per ser conscients del moment present. I si a algú li agrada més la reflexió, algun llibre doncs, que l'ajudi també a reflexionar, la situació actual, política, religiosa, és a dir, en qualsevol llibreria pot trobar, i si no, que demani també ajuda, no? Perquè, esclar, depèn... Si compres un llibre, que jo ara pugui dir un... I que no crec que el comprin, no? Però després l'agafes i tampoc el deixes, diguem-ne, al menjador i no te'l mires, més val algun d'aquests llibres que diguis, mira, m'ofereix un cert interès per llegir-lo durant l'estiu, no?
Estem a la recta final ja de l'entrevista. Què els diria als qui no viatjaran per vacances, bé perquè treballen o perquè no tenen prou diners per poder anar en un hotel o llogar un apartament?
Esclar, primer, que em sap greu, però que en les circumstàncies que puguin viure i amb el sofriment que això suposa, sobretot perquè no només per la retribució econòmica, que és molt important, sinó per dir aquella sensació que pot experimentar una persona d'una certa inutilitat, no? Si no pot treballar, dir, no serveixo. És que dic expressions que m'han fet arribar i m'han dit moltes persones durant aquests anys, no? És a dir, no puc treballar, és que em dóna la impressió que no serveixo per res, no? I això porta, certament, un amargor, eh? Porta un canvi fins i tot, a vegades, de caràcter i d'hàbits de vida. Per tant, més que recomanar, què els hi puc recomanar jo, sinó de dir, escolteu, jo no sé com s'ha de fer, no? Perquè aquesta situació és molt complexa, però que cerquin també moments, en aquest moment és veritat, potser han perdut l'esperança de trobar algun treball, no? Però sobretot el que no han de sentir-se és inútils. Mai cap persona és inútil i mai cap persona s'ha de valorar només pel que treballa, sinó que una persona és la relació que té amb els altres, amb la família, amb els amics, l'aportació que ha fet, encara que en aquest moment en el treball i el que pot fer i ella mateixa per si mateixa, no? És a dir, més que aconsellar res, jo els diria que sobretot no es valorin només o tinguin autoestima només perquè doncs tenen treball, sinó que aquells que no tenen treball no perden per això l'estima i la seva dignitat. Per tant, doncs que intentin viure també aquesta situació buscant una sortida, certament, buscant ajuda, certament, però també sense sentir-se ni marginats, ni menys tinguts, i menys en la seva dignitat.
Ja per acabar, senyor Bisbe, algun projecte de cares al proper curs, a partir de l'octubre?
Bé, estem reflexionant i segurament aquest estiu remarcarem algunes prioritats pastorals, que són les que hem anat seguint durant aquest temps, no? Donar vida a les parròquies en la mesura que puguin tenir vida, petites o grans, no? La formació, la transmissió de la fe, la proposta de Jesús que sigui més coneguda i ajudar a que sigui acollida. Les celebracions, perquè les celebracions... quan anem a la celebració, jo els he dit moltes vegades i els hi deia a les persones, no? És a dir, no li diem a Jesús, no? Et faig un gran favor, de venir a missa el diumenge. No. És ell que ens fa un gran favor a nosaltres. És a dir, no li fem un gran favor anar a missa, no? Som nosaltres el que ens fem un gran favor. I moltes vegades no ens n'adonem, no? Per tant, les celebracions, no? Totes les celebracions dels sagraments, i també la dimensió de caritat, és a dir, d'atenció a les persones amb necessitats, no? Des de la manca de salut, malalts, ancians, totes les persones que truquen a Càritas o amb altres institucions, diguem-ne, perquè tenen necessitat, cal estar també molt atents. I fer-ho, com el Papa ens ha exhortat, amb la joia de l'Evangeli, l'exhortació apostòlica, i fer-ho amb joia profunda, fer-ho amb alegria. El que tantes vegades he dit amb una expressió, sentint els colors, però sentint els colors amb goig. Sentint els colors de ser cristians, però amb alegria, que en definitiva és també el que el Papa ens diu en aquesta proposta, en aquestes propostes que ens fan aquesta exhortació apostòlica.
Doncs moltes gràcies, senyor bisbe, per estar avui en el nostre programa Església Viva, que tingui molt bon estiu. I el seguirem escoltant cada setmana la paraula del bisbe, al principi del programa.
Moltes gràcies i que també cadascú de vosaltres tingueu, bé, si heu començat un temps de descans i si no, almenys un bon estiu, on sigui, a casa, a fora, on sigui, però amb el desig d'un bon estiu.
Gràcies, senyor bisbe. Avui el punt de vista ens el porta mossèn Esteve Sureda, que és rector de les parròquies de Vilobí d'Onyar, Salitja i Sant Dalmai.
A partir del segle IV van començar a crear-se les parròquies en el sentit de l'entorn d'una gran casa, oikia en grec, com una mena de veïnat. Des del segle XVI, tota Europa es divideix en parròquies com l'última localització de l'Església, com deia Joan Pau II. En la nostra societat, cada vegada més urbana, les parròquies sovint queden una mica desdibuixades. No se sap quina ens correspon o de quina som. Estàvem acostumats a la coincidència de població i parròquia. Si a les ciutats i barris s'hi han creat noves parròquies, és per respondre millor a la seva missió, ser la casa de tothom propera i assequible. No només pel seu temple i campanar que la representa, sinó per la parròquia viva formada pels cristians d'aquella contrada que volen ser acollidors amb les portes del cor obertes com la portalada de la seva església parroquial. El beat Joan XXIII deia que la parròquia és com la font del poble a la que tothom acudeix per passar la set.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 29, 125è aniversari de l'arribada de les religioses germanes de Sant Josep de Girona a l'Hospital de Cassà de la Selva. A les 12 del migdia, el bisbe francès presidirà la celebració de l'Eucaristia a la parròquia de Cassà. També us avancem que el pròxim dijous, dia 3, vigília de l'adoració nocturna al Temple del Sagrat Cor de Girona, a partir de les 10 de la nit. Recte final d'Església Viva. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 29 de juny. Saludem a tots els Peres i Paus. Què tal, Jordi? Com estàs?
Molt bé, content, perquè avui també és la festa major del meu poble, de Canet de Mar.
Ah, molt bé. Jo em pensava que diries de Sal, escolta'm.
No, home, Sal és, és per Sant Jaume. Per Sant Jaume. Per Sant Pere i Sant Pau, a la parròquia de Canet de Mar.
Sant Cugat i Sant Jaume.
Sí, home, i tant.
Els dos. Molt bé, Jordi. Jordi Caijón és rector de la parròquia de Sant Jaume de Sal i delegat de la pastoral en joves del Bisbat de Girona durant tot aquest mes de juny, i juliol ens porta el significat de l'Evangeli, quan vulguis.
Avui, solemnitat de Sant Pere i de Sant Pau, la litúrgia ens ofereix el text evangèlic de la confessió de fe de Cesarea de Felip. Jesús, reunint els seus deixebles, fa una pregunta. Qui diu la gent que sóc? Les especulacions comencen a aflorar en els llavis dels deixebles. Uns diuen que ets Joan Baptista, d'altres Elies, d'altres un profeta. Però anem més a fons. Vosaltres, qui dieu que sóc? La pregunta ara va directa al cor dels apòstols. Pere fa els deures. Tu ets el Messies, el fill de Déu viu. Exacte. Tu ets el nostre Salvador. Tu ets la raó de la nostra existència. Tu ets la promesa de Déu encarnada. Tu ets tot el que podem desitjar. Tu ho ets tot. Avui, en aquesta festa, l'Evangeli ens parla al cor i ens pregunta Jesús a cadascú de nosaltres. Àngel, Josep, Maria, Martí, qui sóc per tu? La resposta no ha de ser de manual. La resposta és amb el cor. Senyor, tu ets. I aquí que cadascú respongui com vulgui. Bon diumenge.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.